Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El turó de la Seu Vella, a Lleida, està tot paralitzat per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Des de l'Associació dels Amics de la Seu Vella recorden que totes les inversions que hi ha previstes per al 2017 han quedat paralitzades. En declaracions a la xarxa, Joan Ramon González, president de l'Associació Amics de la Seu Vella, explica que no el sorprèn aquesta paralització, vist com estan les coses. Diu que allò que més els preocupa és la intenció econòmica, perquè ara mateix hi ha quatre inversions pendents que no sap si es podran fer o seguiran dilatant-se en el temps a una degradació que això comporta per la Seu. Per González hi ha tres actuacions que són urgents: les cobertes del claustre, l'interior del campanar i la joia de la corona, la portalada dels apòstols, així ho ha dit.
La incertesa grossa és la inversió econòmica, que aquí sí que tot aquell projecte gran de quatre inversions que estaven previstes es puguin fer o que se dilatin més, això sí que degradarà el monument encara una mica més i serà complicat de recuperar-ho.
Encara afegirem en successos que una dona mort i dues més han resultat ferides de diversa consideració aquest dimarts a primera hora del matí en un xoc frontal entre dos turistes a Llançà, a l'Alt Empordà, segons han informat el Servei Català de Trànsit. Fins al lloc s'hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dels bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. Anem ara fins a Sant Cugat. Fa 4 anys que un gran incendi va cremar un dels magatzems del recinte del Mercantic de Sant Cugat del Vallès. Així s'ha recuperat l'espai després de l'ensurt. Cugat.cat, Ana González.
Bon dia. El Mercantic de Sant Cugat viu una de les seves millors èpoques després que fa 4 anys s'incendiés un dels magatzems situat a l'Avinguda de Graells. L'incendi va comportar la pèrdua de gènere i de part del fons de la desapareguda llibreria Canuda de Barcelona, a més d'una reorganització de l'espai i el repte de ressorgir de les flames. Anys després, l'antiga nau s'ha reconvertit en un aparcament i el Mercantic acull prop de 3.000 visitants cada cap de setmana. La responsable de màrqueting de l'espai, Anna Aner, destaca els fets van representar per a l'organització.
Va ser un punt d'inflexió, un moment de replantejar-nos el futur de Mercantic. Al mateix temps va ser molt positiu perquè precisament ens va ajudar en aquest sentit, en poder decidir plans de futur i veure com podíem seguir creixent i mantenint aquest gran esperit que és Mercantic per Sant Cugat.
Els paradistes també ho tenen clar. El mercat d'antiguitat és més actiu que mai i fins i tot l'efecte mediàtic dels fets va contribuir a popularitzar l'espai.
I encara afegirem en infraestructures que a partir de l'abril es començarà a executar el projecte ja aprovat de remodelació al Camí Real de Tordera. Les obres presenten l'objectiu principal de que les persones puguin gaudir més del passeig pel carrer més popular de la ciutat. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
Bon dia. La previsió és eixamplar les voreres des del carrer Folch i Torres fins al carrer Més i així restringir les accions temeràries de els vehicles que, per exemple, s'aturen en doble fila quan no està permès. Carles Aulet, regidor d'Obres i Serveis, amplia les diferents mesures que s'aplicaran per millorar el passeig de les persones.
Bueno, el camí ral el que farem doncs, és que hi hagi menys cotxe i que la gent, les persones, doncs, puguin gaudir-ne més, no? Vull dir, s'eixamplaran voreres a la zona des del Folch i Torre fins al carrer Més.
La regidoria recorden que poden ser obres complicades degut a l'activitat comercial de la zona i s'hauran d'executar evitant causar les mínimes molèsties als veïns, comerços i l'activitat del mercat del diumenge.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a obet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Onze i cinc minuts, molt benvinguts, això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Comencem l'edició d'avui, dimarts, dia 16, ja d'aquest mes de gener, passant ja aquest equador d'aquest primer mes de l'any, fa 4 dies. Començàvem i avui ja estem al dia 16. A vegades és això que sí que té raó la gent que diu que el temps passa volant. Jo fins ara no m'havia cregut i em penso que mica en mica m'ho vaig creguent. Que ja estem a dia 16 d'aquest mes de gener, hem cobert ja, doncs, podríem dir, aquesta primera etapa. Molt bé, com dèiem, això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, amb tota una sèrie de propostes perquè passin una bona estona, perquè ens facin companyia totes aquestes dues hores de magazín, totes aquestes dues hores que els estarem acompanyant des d'aquí, des del 107.6. O des de radioLescala.cat, o des de les aplicacions TuneIn, si escolten un telèfon mòbil, o des dels tablets, o des d'allà on sigui. Doncs, d'una manera o l'altra ens estan acompanyant. O aquells que ens escoltin, pot ser un altre dia de la setmana, aquells gent que fa servir, que cada vegada hi ha més gent que fa servir els programes a la carta. Des de que va arribar això al programa a la carta, doncs va ser una solució per a aquelles persones que en un moment determinat no poden seguir o no poden escoltar determinades coses, tant sigui ja per televisió com sigui ja per ràdio, i podem dir, doncs, que ha sigut un gran descobriment, perquè abans eren aquelles converses que hi havia, ostres, ja em sap greu haver-m'ho perdut, ostres, que no me'n vaig en recordar, però ara, havent-hi aquest sistema, ens dona una seguretat que si te diuen, ostres, vas veure tal programa, vas veure tal... Diu, no, però ja ho recuperaré via internet. Doncs això és el que, una de les avantatges que tenim avui en dia, que el que fem a l'actualitat, com que queda tot enregistrat i es pot seguir un altre dia. El que fem producció, programes de producció pròpia, sempre els poden trobar a la nostra web, a radioLescala.com. .cat, que hi poden accedir, doncs, a través de mòbil, a través de tauleta o a través d'ordinador. Vol dir que avui dia no es poden... No, és allò que dius, ostres, no he pogut seguir. Doncs sí, sí que ho poden recuperar-ho, doncs, a través de les nostres pàgines web, tant els programes que fem a televisió, que es fan a televisió, com els que es fan a la ràdio. Hi ha aquest avantatge. Molt bé, doncs, dit tot això, comencem i hem de dir, doncs, que avui també, com cada dia, parlarem del temps, com no, que hem de parlar al matins, doncs, el temps, les primeres converses de matí. També irem fins als quioscs amb les veus de l'Helena Puigdueta, Oriol Pujador i Tais Trujillo, l'equip de notícies en xarxa edició matí, que ens explicaran què hi poden trobar avui els diaris. Aquella gent que encara no ha anat a buscar el diari, us ho explicaran. També felicitarem, com no, a tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem de notícies, què passava tal dia ara fa un any i què passava ara en fa cinc. I per acabar, els deixarem amb el refrany o frase del dia. La proposta de la Montse Hidalgo d'avui són els 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica. Avui, amb l'entrevista a Susana Rosselló, directora corporativa de la selecció del Gran Montaner, per conèixer com ha estat la contractació temporal per fer front a la campanya de Nadal. I una altra de les seccions és la gent amb valors. Avui ens parlaran d'aquest menjar que es malbarata. Avui parlarem amb la Júlia Noguer, responsable del programa Manduca no caduca, de l'Associació Naturalistes de Girona. Interessant també, doncs, el que ens porta la Sandra Balaguer amb Gent amb Valors. I ja per arribar al final, estrenem nova secció, l'endevinalla de la Quitxanya, amb Judit Covenya. Avui parlarem amb ella i escoltarem el primer capítol d'aquesta sèrie de càpsules, doncs, que ens parlaran d'endevinalles, ens parlaran de frases fetes, molt i molt interessant perquè el públic, els oients, hi poden participar. La Judit Covenya, doncs, avui estrena secció aquí, al matí de xarxa, el més calent a l'Aiguari. En tot això posarem el punt i final a les 12, per començar ja de seguida una altra hora d'aquest matí de xarxa, el més calent a l'Aiguari. I volen ser-hi, m'hi volen acompanyar, em volen fer companyia, com sempre els dic, siguen molt benvinguts. I a la sintonia que se m'ha acabat. Cap problema, això es torna reanimar. Saben què vol dir això? Que he parlat més del compte, perquè la sintonia té una durada, a vegades pots posar un sistema, doncs, que es vagi repetint, però si no es va repetint, doncs passa el que passa, que acabes de parlar tu i acaba la sintonia de fons que t'acompanya. Però bé, ara que és el moment d'una altra, que és la que ens indica el temps. Mentre sona aquesta sintonia, és aquell moment que actualitzes els teus valors meteorològics i, com no, també actualitzem el temps. Tenim ara una temperatura de 8 graus en 9, és a dir, fregant aquests 9 graus. De moment encara no superem aquests 10, amb una humitat del 74%. No superem aquests 10 a aquesta hora del matí. Pot ser més endavant, sí que ja els superarem. I en Sergi Corral, què ens diu? Avui, dimarts, tindrem un cel serè gran part del dia amb un panorama molt assolellat. Només han destacat alguns núvols prims que hem tingut de matinada, un ambient més agradable ara. El vent ha començat amb un garbinet de matinada que ha anat calmant i continuarà així gran part del dia. I la mar, calmes i alguna estona d'arrissada. Per demà dimecres, un cel serà des de la matinada fins a la tarda amb un panorama molt assolellat. A la tarda apareixeran alguns núvols, però seran poca cosa, no gaire fred al centre del dia. El vent, calmes amb estones de venteta de matinada i fins a migdia. A partir de migdia s'alternarà en calmes amb alguna bufada tramuntana força 3-4. I la mar arrissarà tot el dia amb marejol a la tarda, amb un tràgol de gregal de mig metre d'alçada. Temperatura de l'aigua del mar, 13 graus i mig. Doncs calma. Calma, podem dir que és la paraula que fa servir més en Sergi Corral les seves previsions. O sigui, estem en una època de calma, amb aquest solet que escalfa, en temperatures que es diu que en principi no han de ser gaire fredes, tot i que al matí sí que es nota aquesta temperatura fresca. No ara al migdia, com ja el sol està en el seu esplendor, que notem ja dos més escalfor. Però al principi en Sergi ens diu calmes. Ens ho acabarà de concretar a l'informatiu de la una en el temps de la meteo. I d'en Sergi ens anem a l'equip de notícies en xarxa edició matí que ens porten aquest resum de premsa. Senyors, senyores, que encara no han anat a buscar el diari, que estan a casa, ens estan escoltant i han d'anar-hi, gent que esteu treballant i que després, quan sortiu de treballar, abans d'anar a dinar, sempre us agrada passar, anar a buscar el diari, que és allò dels, després de dinar, si hi ha temps de fer un cafetot i anar llegint l'estat de la premsa actual, com està el món, doncs aquí us expliquem què hi podeu trobar-hi.
Segon pas pel quiosc, com duia la premsa del dia, explicades ja les principals portades i titulars de la premsa local. Ens fixem ara en la Generalista, un repàs de publicacions i capçaleres que també fem amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Per començar avui portada del diari ara, malgrat que a totes les portades podríem dir, hi trobem un mateix protagonista, Fèlix Millet, expresident del Palau de la Música.
Sí, a la portada de l'Ara el veiem arribant a l'Audiència de Barcelona per recollir la sentència que el condemna a 9 anys i 8 mesos de presó, tot i que és poc probable perquè la recorrerà que ingressi de forma immediata. El titular de l'Ara posa també l'atenció en Convergència, diu que ha estat condemnada per finançar-se il·legalment a través del Palau de la Música.
En clau política i en portada de l'Ara també llegim un titular per al pronunciament que han fet els lletrats del Parlament i sobre la possible investidura de Carles Puigdemont a distància.
Els advocats no avalen el pla per investir Carles Puigdemont des de Bèlgica ni tampoc accepten el vot delegat dels diputats a la presó, tot i que l'última paraula en aquest sentit la tindran els membres de la mesa d'edat. L'informe dels lletrats xoca frontalment amb els plans que Junts per Catalunya negociava amb Esquerra Republicana i la CUP.
I encara una tercera qüestió, en portada del diari Ara, un adéu del món de la cultura destaca la mort de Dolores O'Riordan.
La cantant dels Cranberries, de 46 anys, va morir ahir de forma sobtada i inesperada a Londres, on havia anat a fer una gravació musical. Va ser la seva una de les veus que van definir el so de la dècada dels 90.
Vinga, cop d'ull ara, la segona portada de la premsa generalista, la de La Vanguardia, que també destaca que la sentència del cas Palau condemna Convergència.
En pàgines interiors diu que la sentència confirma l'existència del 3%. L'editorial de La Vanguardia assegura que la corrupció és un càncer i que els efectes són demolidors si es practica durant anys per un partit de govern. La seva condemna, afegeix, és sempre pertinent.
Una de les fotografies de La Vanguardia, i de fet d'aquesta portada, és per a Llúcia Ramis.
L'escriptora mallorquina guanya amb la novel·la Les possessions el Premi Llibres Anagrama. El llibre és, entre d'altres coses, una crítica a la corrupció.
Més portades, portada ara del periòdico, aquí més enllà de la sentència del cas Palau, evidentment element central també d'aquesta portada, que per cert la sentència considera que és l'epitafi de Convergència. També es destaca una gala, la que es va celebrar ahir, l'empresa de l'any 2017.
Sí, una cita que organitza el diari, que reuneix uns 250 empresaris, directius i polítics. El president del Grupo Z la va aprofitar per demanar que Catalunya deixi la incertesa i formi un govern sòlid. El guardó a l'empresa de l'any 2017 va anar a parar a mans de la farmacèutica Esteve.
I acabem aquest repàs amb el punt enllà de les qüestions que ja hem destacat i que apareixen també a la resta de portades. Què més hi trobem en el punt avui?
Sí, que Europa vol fer front a les fake news i que amb aquest objectiu la Comissió ha creat un grup d'experts per lluitar contra la desinformació a les xarxes socials.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa que ens portava l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí. Deixem ja la premsa i ens anem a Sants Aniversaris i alguna coseta més. I comencem el Santoral. Avui, dimarts, dia 16, Santa Estefania, Sant Marcel, Santa Priscila i Sant Honorat. I un dels escrits que tenim en aquest calendari ens parla de la bleda i la col i l'enciam, que es diu que són hortalisses agraïdes que es poden conrear durant tot l'any. El mateix pot dir-se del porro, la pastanaga o la remolatxa. Bé, felicitem a tots els que avui sigui el seu sant, com també a tots els que avui sigui el seu aniversari. També ho és de l'actor Ricardo Darín, que en fa 60, l'actor argentí, la model Kate Moss, que en fa 44, i el extenista Sergi Bruguera, dedicat encara, per això, no al món del tennis, que en fa 47. Bé, i què passava ara fa un any? Quina era una de les notícies que es donava en els informatius? Deia que l'escala ho té tot a punt per si es compleixen les previsions del temps per les properes hores, on s'espera vent, molta fred i també hi ha possibilitat de nevades. Els serveis municipals estan preparats per un episodi d'aquest tipus i per tal d'informar a la població es donaran totes les indicacions a través de Ràdio L'Escala. O sigui, aquesta alerta que podria nevar i que ja tot estava preparat per si això passava. Fa molt d'anys que no veiem la neu, però no descartem que algun any o altre tornem a tenir algun episodi de neu. Això era el que passava ara fa un any, tot preparat per si havia d'arribar la neu, i ara en fa 5, què passava, què es parlava? Doncs es deia que, seguint amb les obres de millora de la xarxa d'aigua de l'Escala, fa dies que ha començat uns treballs al barri Rosalau. Aquesta també era una de les notícies que es parlava ara fa 5 anys. I la frase referent del dia ens diu: no podem impedir el vent, però podem construir molins. Bé, i ja ho escoltàvem, com fèiem el resum de la premsa, que ens explicaven els companys de Notícies en Xarxa, aquesta mort prematura de la cantant del grup The Cranberries, aquest grup irlandès que va sortir d'allò no res i de seguida es va enfilar en el número 1 amb cançons d'aquelles impactants, i que durant una temporada ho van deixar-ho i ara fa poc hi van tornar. Dolores O'Riordan, que ha estat la veu d'aquest grup i que en 46 anys ens ha deixat, que, tot i que encara no se sap les causes de la seva mort. Només se sap que la van trobar sense vida de forma repentina a Londres, on estava preparant una gravació per un nou treball discogràfic. Doncs bé, anem a recordar The Cranberries amb el tema dels que els va donar popularitat, diguem-ho bé, popularitat, que és aquest zombi. The Cumberriers, com homenatge a la seva cantant Dolores O'Riordan, que ens deixava ahir als 46 anys d'edat. Una notícia doncs, que avui se'n parlarà a tots els mitjans de comunicació, tant sigui escrits com televisió com ràdio, doncs, d'aquesta mort sobtada d'aquesta cantant d'aquest grup irlandès quan estava a Londres per gravar aquest treball, aquest nou treball discogràfic d'aquesta formació que es va donar a conèixer amb aquest zombi que acabem d'escoltar ara i que ha tingut va tingué una primera etapa molt d'èxit, després ho van deixar-ho córrer i ara fa poc que hi van tornar també doncs, amb bona acceptació. A vegades el que passa que els costa als grups si han estat aturats una temporada tornar a començar sembla que no els acaba de... algun, no tots, però a Cumberriers sí que en van tornar amb força i ara es va gravar un nou treball discogràfic. Bé, continuem 11 i 27 minuts i ara sí que ja ens anem a la proposta de la Montse Hidalgo, aquests 5 cèntims. Avui amb l'entrevista a Susana Rosselló per parlar de com ha estat la contractació temporal de la campanya de Nadal.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
La campanya de Nadal multiplica l'activitat comercial i té uns efectes evidents a l'economia. Avui volem fer 5 cèntims sobre com repercuteix en la dinamització de l'activitat laboral i de quina manera les empreses poden donar resposta a l'increment d'aquesta activitat. Saludem Susana Rosselló, ella és directora corporativa de selecció del Grup Muntaner. Benvinguda, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Ha estat aquesta una bona campanya de Nadal? Fins a quin punt s'ha incrementat la necessitat de llocs de feina?
Per nosaltres valorem que aquesta ha estat una molt bona campanya de Nadal. Val? Nosaltres hem incrementat el volum de negoci, si diem dades, hem incrementat un 31%. O sigui, un 31%. Són dades que tenim fins a mitjans de desembre, val? Que les tenim calculades, i veiem que la campanya de Nadal continua sent un impulsor de negoci en general. És a dir, si veiem les contractacions de treball temporal on se situen majoritàriament, on hi ha el volum de creixement, podem deduir que està a Nadal. Val? I a Nadal, i en quines activitats o en quins sectors, doncs veiem que la distribució, la logística, l'industrial i tot el que és l'alimentació, concretament, és on posem el focus d'aquesta activitat.
Quan parlem d'aquesta campanya, de quins mesos estem parlant? Dels 15 dies frenètics o és un procés més llarg?
És un procés més llarg. Nosaltres parlem d'un procés que va de novembre inclús fins a gener, però podríem dir que s'acaba desembre, però gener encara hi ha algun residual. Val? Però el fort és novembre i desembre, per preparar tota aquesta sortida, val? De producte o producte i servei.
La demanda de reforços per part de les empreses respon a la necessitat que s'ha de fer front, com és l'increment del consum, o es pot atribuir altres causes? Per exemple, plantilles que siguin massa justes i quan arriba un moment de més activitat doncs no es pot assumir.
Jo crec que respon una miqueta a les necessitats de les companyies en aquell moment. És a dir, clar, hi ha un increment de plantilles en aquest moment per donar resposta, sobretot en el sector productiu, però en el sector distribució. I quan parlem del sector distribució, doncs és un sector important. Pensa que totes les mercaderies o tot el que es produeix s'ha de distribuir arreu, també a l'estranger. I per tant, bueno, sí que podem... Jo donaria la dada que sí, que creix degut a la necessitat puntual d'aquell moment.
Aquest increment, aquest reforç que han utilitzat les empreses, com s'ha materialitzat? En quin tipus de contractació? Contractes per, no sé, setmanes, dies? És que veiem tantes coses que no sé quin seria el contracte tipus.
A veure, el contracte tipus majoritàriament és per dies, val? I això és el que ajuda més a ser rendible a les companyies en aquests moments puntuals. Val? Tot i que nosaltres, evidentment, en el treball temporal, en la part de quality, diguéssim, que és la part de negoci que gestiona aquesta temporalitat, podem dir que els contractes són de dies. També tenim tota la part d'externalització de serveis, en la que els contractes no són a dies, i també per aquestes campanyes, a vegades, pues, reforça o ajuda a que aquest servei es complementi.
Qui ha contractat? Empreses grans, empreses petites...
Han contractat empreses grans, empreses petites. Val? Nosaltres, el nostre client principal és una pime, val? Pues que té gran volum, arreu. I, per tant, aquestes continuen contractant moltíssim en aquesta temporada, que és clau per tirar endavant i per rendibilitzar el que fan. Val? Vull dir que continuem doncs, donant resposta a aquestes companyies clients en aquesta campanya.
Què han fet aquestes persones contractades? Perquè tenim aquella imatge de que es necessita reforç en la primera línia de vendes, però ara, per exemple, situava també aquest volum de contractacions, aquest moviment en la demanda laboral, en la logística i fins i tot més amunt. Què s'ha fet?
Aquestes persones estan dedicades al punt de venda, a la primera línia, però estan dedicades a la producció també. Vull dir que majoritàriament la producció també és important. Vull dir que el volum gran jo crec que és productiu i a peu de carrer, a la venda.
Aleshores, el perfil d'aquestes persones que han estat contractades es pot dibuixar?
El perfil és divers, val? És un perfil que està a peu de carrer venent aquests productes, és un perfil que després, bueno, que depèn de la companyia client o de l'activitat de la companyia client, el dibuixarien d'una manera o d'una altra, val? Però des de recepció, empaquetadores, des d'atenció a públic, aquest és el perfil més a peu de carrer, però després ens anem a un perfil productiu que creix o que es manté, perdona, que es manté el perfil en funció una miqueta doncs, de l'increment i d'aquella necessitat en aquella àrea en concret o en aquella activitat en concret. Però normalment aquell perfil es manté. És a dir, si nosaltres necessitem incrementar la producció de carn en aquell moment, doncs el perfil càrnic, aquell perfil especialitzat en càrnica, seria el que més creixeria. I per tant, nosaltres tenim ja una previsió, ja fem unes previsions per poder oferir solucions en el nostre client, val, a aquella necessitat que tindrà en concreta. Perfils especialitzats, sobretot, val, i que sàpiguen molt bé el que fan, perquè aquella campanya la puguin afrontar amb el màxim èxit possible.
Hi ha la percepció de que es contracta només persones de baixa qualificació, però per lo que ens està explicant, no seria aquest el cas.
No, el perfil de baixa qualificació pot mantenir-se per feines més de suport, però el perfil d'especialització és el que dona resposta a aquella necessitat. Sobretot, si hem de ser efectius en un temps molt curt, el que necessitem és oferir especialització a l'empresa client perquè aquesta pugui donar resposta a les necessitats dels seus clients. Llavors, per tant, podem dir que el perfil especialitzat és el que dona resposta a la campanya de Nadal. Ha de saber fer coses molt concretes en un temps concret i ser efectiu.
Abans ho comentaven, les empreses, diguéssim, van justes de personal i quan arriben aquests pics de feina importants no arriben. Però si la dinamització de l'economia, de la que tant es parla darrerament, s'estableix i es consolida, potser aquests llocs de feina podrien passar a ser més estables. Hi ha algun seguiment de que aquestes persones, per lo que sigui, després puguin passar a formar part de les plantilles habituals de les empreses?
A veure, a nosaltres ens agrada fer un seguiment de tots els nostres treballadors, perquè són el nostre motor i nosaltres, les persones, les posem molt en el centre, aquesta és la nostra política. Partint de la nostra filosofia o base, val, nosaltres els hi fem un seguiment, no et podria dir quin és l'índex, però sí el que volem aconseguir sempre és que després d'aquesta temporalitat, que aquesta persona segueixi, incorporar-la en nous projectes o que inclús pugui seguir dintre de l'empresa. És a dir, la finalitat última i la missió última nostra és satisfer les persones. Per tant, si la resposta a la pregunta que tu em dones és que si aquestes temporalitats després s'incorporen o no s'incorporen, algunes sí i algunes no, però això depèn de les necessitats de l'empresa client. Val? Depèn de si ells realment aquesta temporalitat l'ajusten només a aquella campanya en concret o realment després li volen donar continuïtat. Molts n'hi donen, els que poden, de clients nostres que realment també creuen i confien en aquestes persones perquè aquell valor perduri i aporti valor a l'organització. Una persona que ha entrat per un projecte i després pots donar-li continuïtat, doncs bueno, també aquell valor es queda a la companyia. Això és important.
Quines són les previsions que feu per aquest any? Hi haurà aquesta mateixa alegria, aquesta mateixa dinamització de cara a l'ocupació en aquest any?
A veure, jo crec que ve un any positiu, ve un bon any de treballar per projectes i treballar la temporalitat moltíssim. Pensa que les empreses necessiten cada cop més solucions que siguin rendibles per ells mateixos, vull dir, per la pròpia empresa i per ells, val? Llavors, jo crec que la temporalitat és una solució que és ideal per aconseguir aquesta rendibilitat. I la temporalitat ja no amb la baixa qualificació, sinó amb la mitjana i l'alta, no? Què és important? Pues que aportin valor a la companyia per projectes concrets. I les empreses es mouen més cada cop més per aquesta temporalitat, de dir que el que ara faig sigui rendible i que les persones que ara col·laboren amb mi m'aportin aquesta rendibilitat. Per tant, el treball per projectes continuarà marcant la tendència 2018. L'important és que sapiguem treballar tots en aquesta temporalitat, tant organitzacions com persones, no? Que sapiguem avindre'ns aquest nou canvi que ve no vist 2018, sinó 2020. Els perfils de poca qualificació, la temporalitat continua marcant la tendència, però els perfils de més qualificació, i inclòs directius, l'interim management, no? Aquelles posicions que porten valor a la companyia per un projecte concret, continuen sent claus per aquest canvi, canvi d'alguna forma que tenim a sobre. El canvi a 2020, 2025, 2030, que ens aporten les tecnologies de la informació, les comunicacions, la digitalització, tot el canvi. I es gestiona amb això, amb la temporalitat.
Ens hem ocupat de conèixer com està la situació d'aquestes puntes de feina, aquesta temporalitrada en la campanya de Nadal passada. Susana Rosselló, directora corporativa de selecció del grup Muntaner i Associats. Moltíssimes gràcies, molta sort.
Gràcies a vosaltres.
5 cèntims.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquesta era la proposta que ens parlava la Montse Hidalgo, més ben dit que ens proposava la Montse Hidalgo aquesta entrevista amb Susana Rosselló per parlar de la contractació temporal de la campanya d'estiu, en el seu apartat 5 cèntims. Bé, i anem a la música amb aquest duet de Pablo Alborán i la cantant portuguesa Carminho, amb aquest Perdóname.
Una vez preguntas el porqué. No sabré decirte la razón, yo no la sé. Por eso y más, perdóname. Si alguna vez amaldiçoar em nosso amor, compreenderá e teu coração. Tu não entenderás, por isso e mais, perdoa. Besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí.
Si alguna vez acreditaste que por ti o que por tua culpa eu parti, não foste tu. Por isso perdóame.
Si alguna vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí. Fui yo, lo sé, por eso y más, perdóname. Una sola palabra más,
besos hagan lugar.
Perdóname, perdóname, amb Pablo Alborán i Carmiño, 11 i 41 minuts. I és aquell moment que ens anem amb la Sandra Balaguer, també amb una proposta que ens porta avui en la seva secció Gent amb Valors, de com es malbarata, com cada any es malbaraten 1.300 milions de tones d'aliments. Gent amb Valors parla amb Júlia Nogués, responsable del programa La Manduca no caduca de l'Associació Naturalista de Girona.
Benvinguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Cada any al món es malbaraten 1.300 milions de tones d'aliments, una xifra que contrasta amb els 870 milions de persones que passen gana. Un 33% d'aquest menjar que es malbarata és entre el camp i la taula. Com reaprofitem aquest menjar? Avui a la secció Gent amb Valors us presentem la Júlia Nogués. Ella és la responsable del programa La Manduca no caduca de l'Associació Naturalistes de Girona. Júlia, benvinguda. Com estàs?
Hola, bon dia. Bon any.
Bon any. Júlia, què va portar a l'Associació Naturalistes de Girona a preocupar-se l'any 2013 per aquest malbaratament alimentari?
Doncs bé, bàsicament tot va començar amb una iniciativa a Barcelona que es deia el Dinar dels Sobrats. I, bueno, bàsicament era un dinar popular amb unes mimbres aptes per al consum humà, però que no tenien una sortida comercial. I res, arrel d'aquesta iniciativa ens sembla molt bona proposta i la vam decidir portar a les comarques gironines. Vam començar una mica a estudiar tot el context aquest de les mimbres i, clar, vam veure que són bàsicament el resultat d'un ritme de vida i un consumisme actual que, clar, afecta no només a un context social, com molt bé has comentat ara a l'inici, sinó també més a una vessant ambiental, que és el que ens afecta a nosaltres com a entitat ambiental. Com ara, un consum energètic a la seva gestió, un consum d'aigua, l'augment de les emissions del CO2... Clar, d'aquesta manera, a través del programa Manduca no caduca, des dels natos doncs, volem canviar aquests hàbits, que sigui directe o indirectament, a través de les activitats que es proposen en aquesta campanya.
Expliquem-ho, què consisteix aquest programa La Manduca no caduca? Com canviem aquests hàbits?
Bueno, bàsicament és una iniciativa que pretén sensibilitzar la ciutadania, que al cap d'allà sí és qui té el poder de fer aquest canvi, sobre el malbaratament alimentari i les seves conseqüències tant ambientals com socials, però d'una manera col·lectiva, no? Convidant a les persones a participar i crear juntes aquestes noves formes d'aprofitar millor el menjar i al mateix temps doncs, això reflexionar sobre aquest model de consum que tenim actualment.
De fet, hi ha més de 50 botigues que participen en aquesta campanya. Quin paper hi juguen elles?
Bé, doncs, aquestes 50 botigues que comentes, clar, formen part d'un circuit estable d'aprofitament solidari d'aquestes mimbes, que, bueno, és el que comentava abans, són mimbes que són aptes pel consum humà, però que, malauradament, no es poden comercialitzar, no?, perquè, bueno, hi ha aquests cànons dintre dels aliments que, si no tenen un estereotip ja marcat, doncs, es rebutgen tot i que són aptes per a aquest consum humà. Aleshores, per exemple, en l'antiga campanya que es va fer amb la col·laboració del Mercat de Lleó, es van aconseguir unes 570 aliments de descart recollits en aquests comerços, val? I el bo és que es van poder elaborar 295 àpats servir gratuïtament. Clar, això són molt bones notícies.
És el que t'anava a preguntar, què passa amb aquests aliments que recullen a les botigues? Em parlaves en aquest cas de 295 àpats en una campanya anterior, a qui van dirigits?
Doncs clar, el primer que es fa és quantificar-ho, perquè al cap i a la fi el que s'ha de fer és visualitzar i difondre aquests resultats. I després, un cop s'han quantificat, el que es fa és distribueixen en un centre de distribució d'aliments on es reben tots aquests aliments, com dèiem abans, que són aptes, però que no es poden comercialitzar amb ells, i d'aquí es passen a altres entitats, com per exemple podria ser Càritas, i després ells, ja nosaltres no intervenim més en aquesta cadena, sinó que ja fan aquestes entitats, com dic, com Càritas, que ho distribueixen a totes aquelles famílies que ho necessiten.
Júlia, al principi m'has parlat que una mica l'origen d'aquesta campanya, d'aquest programa La Banduca no caduca, estava en un dinar popular que s'havia fet i que a partir d'aquí havíeu decidit eixamplar una mica les comarques gironines. Continueu fent dinars populars?
Sí, sí, sí. Justament ara es torna a engegar la campanya El valor dels aliments, que entraria dintre de La Banduca no caduca, amb col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya i la Fundació EM. I, bueno, bàsicament, una de les... es presenten diverses activitats i una d'elles és un dinar popular. Aquest dinar tenim pensat de fer-lo durant Fires de Girona i, bueno, seria bàsicament això.
Al principi també parlàvem d'aquesta doble vessant de sensibilitzar en una qüestió més ambiental i també en una qüestió social. De fet, sempre relació amb el malbaratament alimentari, amb la injustícia social, amb la pobresa. Quina relació exactament, que és el que us afecta a vosaltres, com ens indicaves, té amb la sostenibilitat?
Com ja has dit, és això, no? Suposa un problema no tan sols social, ja que el menjar forma part del centre de qualsevol cultura. Però, clar, també ens trobem amb la part ambiental. Doncs perquè s'utilitzen molts recursos per produir-los, ja siguin aigua, adobs, la maquinària, per fer tot el procediment. I quan es llencen, el fet de que es converteixin en rebuig, clar, suposa un cost molt important per la seva. Mira, perquè ens fem una idea, a Catalunya s'estima que el cost del malbaratament alimentari costa uns 841 milions d'euros anuals. Vull dir que estem parlant d'un cost molt important. A part, tots aquests residus orgànics que haurien de seguir bueno, el tema del reciclatge i... clar, bàsicament aquí s'inverteixen uns dels costos d'aquests residus dels abocadors i incineradores que, clar, produeixen un cost al medi ambient.
De fet, moltes vegades ens escandalitzem pel menjar que es llença en alguns restaurants, però potser no ens adonem del que arribem a llançar a casa. On es produeix el major malbaratament?
Sí, doncs mira, bàsicament... si ens fixem en el nostre... Clar, nosaltres vivim el que es considera el tercer món, el primer món. Aleshores, clar, tots aquests residus que fem a les llars suposa un 60% del malbaratament que fem a la compra. Aleshores, això moltes vegades és perquè quan anem a fer aquesta compra no la planifiquem del tot. Clar, quantes persones van al supermercat amb una llista feta? Clar, poca gent. Aleshores, doncs, clar, i aquí hi ha un... fem moltes vegades una compra d'aliments que potser en aquell moment no necessitem o quan arribem a casa no sabem conservar-ho del tot bé. Clar, tot això al final acaba suposant un residu que, bueno, el deixem anar.
Com podem resoldre aquest problema? Tu ens parlaves de, per exemple, anar a comprar ja amb la llista feta des de casa. Quins altres consells ens donaries?
Doncs, per exemple, comprar productes locals. Aleshores també comprar segons les necessitats que es tinguin, és això, fer la llista de la compra. En comptes d'anar, per exemple, un cop al mes a fer la gran compra, doncs anar-hi més sovint, perquè d'aquesta manera també pots conservar millor els aliments. Bueno, ser una mica més crítica amb la compra. A part també, per exemple, en comptes d'agafar productes que siguin d'altres països, doncs això, no?, favorir productes de quilòmetre zero.
De fet, ja fa anys que s'està intentant influir, no?, en la consciència de la gent per poder reduir aquest malbaratament alimentari. Falta, però, molta feina per fer encara? O hem avançat en aquest sentit?
Sí que hem avançat, perquè cada cop hi ha més gent que és... Bueno, hi ha més gent que va a comprar al mercat, gent que utilitza altres vies de comprar productes, com, per exemple, hi ha altres iniciatives molt, molt interessants com el RUSC, no sé si també la coneixeu. Però clar, evidentment hi ha un llarg trajecte aquí, però bueno, són moltes les entitats que estan treballant, gent que està molt implicada, i bé, de mica en mica doncs anirem progressant. Sí, s'ha de ser optimista.
Ens parlaves del RUSC, ens pots explicar en què consisteix?
El RUSC, bueno, el RUSC és una iniciativa que s'està fent a Europa, i bàsicament... del que es tracta és que una persona, la persona que decideix crear el RUSC a la seva pròpia ciutat, doncs el que fa és posar-se en contacte amb tot de productors locals, que s'afavoreix principalment que també siguin ecològics, i del que es fa és, a través d'una pàgina web, aquests productors es poden oferir els seus productes. Aleshores, aquí ja intervé el consumidor, el que fa és, a través d'aquesta pàgina web, fa una compra online de, per exemple, els productors de verdures. Doncs tenen un perfil i et diuen doncs, com fan aquesta producció i quins tipus d'aliments tenen. Tu fas la compra de la quantitat d'ingredients que a tu t'interessa, fas el pagament online, i del que es tracta és que un cop per setmana, en un lloc de la teva ciutat, vas allà a recollir-ho i ja està. És així de fàcil. I clar, aquesta iniciativa també és molt bona perquè és això, no? Afavoreix els productors locals, productes ecològics, també afavoreix aquest intercanvi d'informació, el que estiguis en contacte molt directe amb els productors del teu territori, els hi pots preguntar doncs, com anava la temporada. Clar, vulguis o no, fins ara anàvem a comprar al supermercat, que potser és una mica més fred, i d'aquesta manera doncs, el contacte directe amb el productor és molt enriquidor.
Una iniciativa molt interessant, tal com ho és el vostre programa La Manduca no caduca, recordem, de l'Associació Naturalistes de Girona, Júlia Nogués, sí, responsable del programa, moltíssimes gràcies per explicar-nos.
A vosaltres.
I que vagi molt bé, fins una altra.
Merci, adéu.
Adéu.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
L'entrevista que li feia la Sandra Balaguer a la Júlia Nogués, que està responsable del programa Manduca, no, La Manduca no caduca, de l'Associació de Naturalistes de Girona. Bé, com hem dit al començament, avui estrenem nova secció, l'Endivinalla de la Quitxalla, una secció conduïda per la Judit Covenya. Parlem amb ella amb l'entrevista sobre el que irà aquesta secció i també n'escoltarem el primer capítol. Avui comencem una nova secció aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, que se'n diu l'Endevinalla de la Quincalla. I perquè ens expliqui un xic més de què irà aquesta secció, tenim a la que la portarà a terme, la seva conductora, juntament amb la veu de l'Abel Font. És la Judit Covenya. Judit, molt bon dia, molt benvinguda.
Hola, bon dia.
Bé, explica'ns què és l'Endevinalla de la Quincalla.
Mira, l'Endevinalla de la Quincalla ve a ser un petit recordatori de que la nostra llengua té moltes paraules, algunes que es van perdent per manca d'ús, i volia ser això, bàsicament. Recordar-nos a tots que tenim frases dites, refranys, frases que hem sentit a casa, que ens han dit les àvies, les besàvies, que moltes no sabem ja ni què volen dir, recuperar-les, posar-les, treure'ls-hi la pols i tornar-les a posar en joc, si es pot.
Perquè avui dia no es fan, ja no es fan servir moltes d'aquestes frases, es van perdent.
Moltíssimes. Se'n van perdent moltes. En mantenim algunes. Algunes les agafem de d'altres llengües, que no són tan pròpies, perquè fins i tot desconeixem que hi hagi l'equivalent o un de semblant en la nostra.
O sigui que... I avui dia, clar, això, diguem, l'endivinalla per la quincalla. Vull dir, la quincalla, la gent jove, ja és ben bé que el llenguatge ja s'ha perdut.
Per molta gent jove s'ha perdut. La quincalla pot ser la gent jove, pot ser les coses que tenen poc valor o que n'hi donem poc de valor, no? I, de fet, donant-li poc valor, les hem anat perdent pel camí. És allò de que a cada... Com ho diem, allò? De que a cada... Perdem un llençol? Acaba sí, de bugada perdem un llençol?
Sí.
Doncs això mateix.
És una frase també.
I això de la bugada, sí. Segurament hi ha molta gent jove i alguns de no tan joves que tampoc saben ben bé de què parlem quan diem la bugada. Què és fer la bugada? A nosaltres em sembla que sí, que som d'una edat que encara n'hem sentit i encara n'hem fet de bugades.
Sí.
Hem rentat la roba.
Pot ser més tu que pas jo. En faig molt poques, alguna me'n deixen fent, però... Si ara fóssim, suposem, l'any 2020 i pico, 2030, quines frases tindríem?
No ho sé, però segurament no. Segurament en tindríem de noves o d'algunes d'aquestes refetes i revisades i tindríem vocables nous, com aquests que acaben de... aquests que l'IEC acaba de donar per bons, no? Els neologismes que cada any s'incorporen a tots els diccionaris. Si s'incorporen vol dir que abans la gent els hem incorporat a la nostra parla diària. Ara tenim ginys, electrònics, que en parlem cada dia, no? Fem tuits, retuits...
Exacte.
Segurament hi haurà alguna frase feta, amb alguna piulada.
Exacte.
Piulem o tuitem?
Sí.
Això, segur.
Però tenim sort d'aquestes aquestes frases, aquestes endivinalles, que s'han anat conservant perquè algú dels... Com, per exemple, el llibre que tens aquí ara... de la Víctor Català, que els va anar recollint aquest tipus de frases, i algun més que també doncs, anar recollint. Si no, ja moltes d'aquestes ja es perdrien i ja ni els coneixeríem. No?
No, i a més fa bo de llegir, perquè, bueno, tant per les que no entens i que te les has de llegir 3 vegades, com per algunes que sí que les recordes d'haver-les sentit a casa, sí. I de cop i volta les trobes escrites i dius, ah, goita, sí, no? Qui gepa tingui, l'esquena no doni. Que vol dir no donar l'esquena, no mostrar, no posar-s'hi d'esquenes. Doncs moltes d'aquestes. Ara ho comentava amb un bon amic, que quan la meva mare va començar a perdre els trucs, una mica al cap, perquè aquell senyor alemany anomenat Alzheimer li va fer una visita llarga, el que sí recordava i el que sí incloia a totes les converses eren frases fetes. I si tu anaves i quan la veies o s'aixecava de bon matí li deies «Hola, guapa!», indefectiblement ella et contestava «El davantal m'ho tapa».
Carai.
Bé.
És tot curiós.
I com aquesta, moltes, no? Segur que a casa de cadascú dels que ens escolta n'hi ha moltes d'aquestes anècdotes. L'objectiu de l'endevinalla de la quincalla és que la gent hi participi. No volem donar lliçons de res, volem compartir, volem enriquir. I si la gent ens retorna les frases que diem acabades i n'hi vol afegir alguna... de collita pròpia, doncs vés a saber, la millor farem una altra quincalla com les de la Víctor Català, de la Caterina Albert, d'aquí un temps.
També podem dir que, esclar, potser agafem una mateixa frase i veuríem que en llocs diferents, en poblacions diferents, en mitjans diferents, es diu, es varia, canvia.
Sí, sí.
Aquella mateixa frase o aquell mateix sentit, segons a quin lloc.
Les dites a cada lloc tenen o la seva equivalència... Evidentment hi parlem i posem una paraula diferent. Jo ara em moc molt pel Berguedà. Aquí la gent petita, els nens i nenes, la mainada, són mainada i són petits. En allà són xics.
Sí, també hi ha altres indrets.
Aquí tenim Can, jo sóc de Can Guàrdia, no? Quan la meva part empordanesa, que és la de la mare, és Can Guàrdia. En allà són Cals. Allà tots són cal l'altre. Són petites variacions que segur que també ho trobaríem.
Exacte. Molt bé, doncs cada dimarts tindrem aquesta endivinalla de la quincalla, de la manera que ens ha explicat Judit, i ara, si et sembla bé, per acabar aquesta entrevista, anem amb escoltar la primera càpsula.
Som-hi.
Doncs moltes gràcies i t'escoltarem cada dimarts. Gràcies, Judit.
Gràcies a vosaltres.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, com hem dit, després d'escoltar l'entrevista que li fèiem a la Judit Covenya, anem a escoltar el primer d'aquesta secció, el primer capítol d'aquesta secció, que en diguem... com que no són sancions de llarga durada, sinó que són sancions de durada petita, els diguem càpsules. Hem escoltat doncs, aquesta primera càpsula de l'endivinalla de la quincalla en Judit Covenya i Abel Font.
L'endivinalla de la quincalla, una producció de Judit Covenya Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Així es lamentava Víctor Català, o Caterina Albert ara en fa 100 anys. Per això va anar recollint tot de rodolins i adagis amb 1000 llibretes. L'endevinalla de la quincalla us proposa recuperar...